Herrera en COPE.
La mañana.
Davant de l'increment de positius per la Covid-19 i l'impacte negatiu de la variant Delta a partir d'avui, 9 de juliol, recordem que entren en vigor noves mesures per prevenir els contagis. Els canvis substitueixen la normativa anterior, la que ja ningú ens en recordàvem, que seguia vigent, però que havia unes certes restriccions, i seran revisables en funció de la situació epidemiològica. Els principals canvis respecte de les resolucions anteriors afecten a l'oci nocturn, els esdeveniments massius i la recomanació de l'ús de mascareta. Continuen vigents les mesures sobre restauració, comerços, extraescolars, equipaments cívics, consum de tabac, assemblees d'entitats i entorn laboral. Soc el Ricard Álvarez i ho ampliem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Divendres, portes del cap de setmana, 9 de juliol, hores d'ara amb 25 graus i mig a la ciutat de Lleida. Tot seguit buscarem aquesta previsió meteorològica amb l'Armando Álvarez, el nostre meteoròleg. També farem una repassada ràpida de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida i dins d'aquesta actualització informativa. Et llegiré tot el que podem i no podem fer. Bueno, bàsicament tot el que no podem fer. Sembla una llista de la compra, eh? És llarga. Hi ha moltes coses que podem no tornar a fer, afortunadament, i crec que per mi i per molts no s'està parlant del toc de queda, que per mi és potser la restricció que considero més restrictiva. És a dir, a mi que ens posin un toc de queda a les 10 de la nit ara a l'estiu potser em suposaria un problema, i a molts potser que també, tancats a casa a les 22 hores fins a les 6 del matí, la trobaria una restricció molt potent, molt. Per tant, s'ha de seguir treballant per no arribar a xifres que impulsin que es recuperi el toc de queda, que, per cert, a d'altres comunitats autònomes s'està parlant de recuperar. Veurem si aquí n'hi ha prou amb aquests retocs de l'oci nocturn i aquestes quatre coses. En parlarem, també. Escoltarem l'Andrés Rodríguez amb el seu Melo Malo i les propostes de música en viu, i també parlarem d'una activitat que tindrà lloc demà, que parla de Sant Fermí, tot i que la fan demà, parlarem amb el Cosme García, ho fan des de la Federació de Cases Regionals. A partir de la una parlem de cinema amb el Divendres de Cine i la Laura González, i a partir de 2:15, ja saps que tenim la nostra tertúlia, l'Espai Groc, on et proposem moltes activitats de cara al teu temps de lleure, evidentment extremant totes les normes que ens facin estar segurs sanitàriament parlant, dins d'una activitat. Però ara marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Allí ens espera l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, bona hora.
Una altra nit en la que les temperatures mínimes s'han comportat.
Sí, sí, 15 graus de mínima a Lleida.
Sí, déu-n'hi-do.
I a la resta, per sota, entre 10 al Pirineu, 9, 10, que són molt fresques, i 12, 13, 14, 15... al sud de Lleida. Bueno, sembla que serà la darrera fresca.
Vale.
Una tongadeta curta, molt curta, de calor, que començaria avui a la tarda, que s'enfilarà a 33 graus. Estos 33 graus de Lleida és la temperatura mitjana de les màximes de juliol, la normal. La mitjana de 30 anys és 33.
Uh-huh.
És a dir, ho dic perquè dissabte, diumenge, dins d'un ambient assolellat, tots els dies, gairebé a totes les comarques, amb quatre núvols decoratius a les zones de muntanya, les temperatures van cap amunt, i aquestes 33 d'avui fins a 25 a Viella, aquesta seria l'oscil·lació, totes les comarques avui arribarien a 34 graus, sí, exceptuant la Vall d'Aran, que es quedaria per sota.
Bueno.
De cara al cap de setmana s'enfilen més les temperatures. Demà està prevista 34, 35, 36. N'hi ha una mica de variació massa gran en el ventall de possibilitats que podien arribar a algun servei meteorològic, marca 37 de cara a demà, entre 35 i 37 graus la màxima de demà a la plana de Lleida, i de cara a diumenge seria el pic de calor que podien assolir 36 o més, o un grau més, però no massa més. Serà el dia més calorós, potser fins i tot la Vall d'Aran arribaria a 30 graus, totes les comarques entre 30 i 35, en seguiria que podien filar-se a 36 o 37 diumenge. I després ve una davallada de temperatures que ja veurem a quina hora arriba de dilluns, perquè estem a una frontera de dues masses d'aire, i les masses d'aire no són una línia que ocupa un metre,
ja no.
Poden ser 100 quilòmetres, és no. molt difusa.
Ja ho sé, però és que m'estàs parlant d'horari, ja, d'horari, no de dies, no d'hores, ja m'estàs parlant.
Sí, és a dir, la matinada de dilluns seria molt càlida, però a mesura que avança el dia, sobretot a la tarda, que normalment pugen les temperatures, a lo millor no s'enfilarien tant i hi hauria una davallada d'aquests valors tan alts, de 35-36, però igual ens quedarem a 30-32. També continuarà la calor. Hem de dir que aquest cap de setmana serà l'aire un martent, bullint una paella, sobretot al centre i al sud. Però l'interior, sempre l'interior, el que vulga una mica de... d'aire més...
Armando...
temperatures més suaus cap a la costa o cap a les muntanyes.
Armando, estaven parlant de la zona d'Andalusia a l'interior, sí, de temperatures sí, molt altes,
eh? Superaran molt, sí, entre 40 i 45.
Déu-n'hi-do, eh?
I el rècord d'Espanya està en 47. Vale. 47,4.
És que, clar, 40-45 ja no està tan lluny d'aquells 49 de Canadà, eh?
No.
Bueno,
no, no, no.
Aviam, de 45 a 49 són molt, eh?
Té una latitud més alta, és una zona sí, molt sí, boscosa, sí, molt freda a l'hivern.
Bueno.
En Espanya, quan jo tenia 12 anys, fa molts anys, recordo que la parrilla estava entre Sevilla i Córdoba, que era Écija, amb 45 graus.
Déu-n'hi-do.
Ja n'hi havia 45 graus, històricament.
No és saludable aquesta temperatura. Que no és saludable.
Són unes temperatures impossibles de resistir. No es pot fer res.
No.
T'has d'amagar a casa.
No, i si pots no has de fer res, perquè si no el cos pateix, el cos
claro,
pateix.
Claro, és molt perjudicial per la salut.
I si que... no us podeu amagar, ja ho sabeu, primer la crema protectora, ben hidratat i ben tapat,
sí.
I ben tapat, perquè...
Sí. Com si estiguessin al desert.
Sí.
Jo ara he estat una estona a l'aire lliure perquè estaven arreglant repassant precisament un seguidor solar, que mesura la radiació solar, i quan estàs 3-4 hores...
Pues no té
com
molt.
Se fa el desert, ben
sí, sí.
tapat, en un barret...
No, has d'anar cobert, o sigui, no abrigat, sí, cobert. Però cobert, perquè no, o sigui, amb prendes de cotó perquè així t'aireixes, eh?
Exactament.
Armando, que tinguis bon cap de setmana, va.
Això sí, que hi vagin a la platja, si volen, 28-29 graus, una temperatura molt agradable, o a l'Alt Pirineu. Pues vinga, bon cap de
Cuida't
setmana.
Cuida't força.
I a gaudir de l'estiu.
Salut.
Adéu, bona tarda.
I nosaltres ens n'anem directes cap a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida. Estàs informat.
Ara parlarem de tot el que es pot i no es pot fer, però abans parlem de l'actualitat del dia. Comencem parlant de successos amb un accident a la xarxa viària lleidatana. Reitero que des de que es va acabar el toc de queda, mira que abans el criticava, el toc de queda, però és veritat, des de que es va acabar la primera setmana del mes de maig, la sinistralitat a la xarxa viària en general i la que ens toca a nosaltres, a la Lleidatana, ha pujat moltíssim, anava a dir massa, però molt ha pujat, eh? Un home va resultar ferit crític ahir dijous a Vallfogona de Balaguer, després que el cotxe en el que viatjava es va veure involucrat en un xoc amb un camió de porcs. El mateix sinistre, dues dones van patir ferides de menys gravetat. Totes les persones van estar rescatades d'enmig de la ferralla pels bombers. L'home el van traslladar en helicòpter cap a la Vall d'Hebron, directament de Barcelona, mentre que les dones se les va traslladar a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. I l'operació policial contra tres clans familiars que s'ha dut a terme a Balaguer aquest matí ha acabat amb més de 88 quilos de droga intervinguts i 29 detinguts, dels quals 23 han ingressat a presó. La Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra han dut a terme la investigació en tres fases que ha permès desarticular aquests tres clans. El punt d'inici és el desembre del 2019, després que agents dels cossos van coincidir en la investigació de diversos clans dedicats al tràfic de drogues que operaven des de pisos ubicats a Balaguer. Després de diverses fases d'explotació, s'han intervingut prop de 55 quilos de marihuana, 20 de cocaïna, 12 d'heroïna i 1,2 de MDMA. 131 plantes de marihuana de cultiu indoor vol dir de dins, de pisos, de naus, i haixís en menor quantitat. El valor de la droga comissada al mercat il·lícit ascendiria a 816.000 euros. També s'han intervingut 314.000 euros en metàl·lic. Estem parlant de més d'1.100.000 euros entre droga i diners. I, com dèiem, se suspèn l'activitat en interiors de l'oci nocturn, però l'Ajuntament de Lleida tornarà a facilitar que els locals d'oci nocturn, que han de tancar portes amb aquesta nova restricció de la llicència de bars musicals o sales de festa o discoteques, puguin obrir temporalment amb llicència de bar en l'horari i les condicions fixades per a aquests establiments. És a dir, no podran obrir de matinada, però podran obrir doncs a la tarda i al vespre, com a bar, per entendre'ns. La paeria adopta aquesta mesura, que ja va aplicar a finals de l'any passat, després que el Procicat decidís tancar a partir de divendres els locals d'oci nocturn, exceptuant els que funcionen totalment a l'aire lliure, per frenar l'expansió de Covid-19, que després et donaré les xifres i veuràs com estem. Lleida, parlàvem de Lleida ara mateix. Segur que més d'una vegada has escoltat: és que a Lleida sempre us queixeu, és que a Lleida sempre us feu les víctimes, és que clar, Lleida, és que Lleida, és que Lleida. Bueno, de vegades, si t'ho diuen tant, et pots acabar dient: home, doncs potser sí que serà veritat. Escolta, ens ho diuen tanta gent de Barcelona que només ens queixem, que ens fem les víctimes i tal, potser serà veritat, però que no t'allunyi això de la realitat, i perquè la realitat és molt més crua. No es tracta de que ens fem les víctimes o no. De tant en quant van sortint xifres que t'indiquen exactament on està Lleida dins de Catalunya. I per desgràcia, i això no és una crítica, ni és un fer-se el màrtir, ni res, és una realitat amb xifres objectives, no hi ha res de subjectiu aquí, ara t'explicaré aquesta història a veure com et quedes. Perquè resulta que l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural va presentar ahir un nou abonament que han anomenat Debat a Bat, que permetrà accedir de forma il·limitada durant un any i a un preu assequible als 29 museus i monuments que gestiona aquest organisme de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Catalunya és aquesta comunitat autònoma en la que hi ha quatre províncies: Girona, Barcelona, Tarragona, Lleida, que una de les més grans amb extensió és Lleida, que sí que no tenim mar, però tenim tota la resta, val? Doncs aquesta Generalitat de Catalunya, que gestiona, teòricament, ha de gestionar tot Catalunya per igual, tots els ciutadans per igual, pensin com pensin, i hagin nascut on hagin nascut, o visquin on visquin, perquè després els impostos els acabes pagant igual, doncs fan aquest abonament amb un preu popular. Perfecte, fins aquí perfecte. El problema ve quan t'ensenyen el plànol de tot Catalunya i t'indiquen on hi ha tots aquests 29 museus i monuments de tot Catalunya. Saps quants n'hi ha a Lleida? Dos. Dos de 29. No arriba ni al 10% de l'oferta de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya. Dos a Lleida. Una dada més objectiva, aquesta. Pren-te-la com vulguis. Jo te la dic i tu te la prens com vulguis. És que si ens fem les víctimes, és que és una dada. Dos de 29. A més, estan els dos al Pla de Lleida. Ja està. La resta de la província ni apareix. Res, ni un. És que el mapa fa vergonya, eh? Us ho dic de veritat. Fa vergonya, perquè la resta de Catalunya tot arreu hi ha puntets. Menja Lleida. Per tant, aquesta és la realitat. Ja no es tracta de si en són les víctimes, no. Aquesta és la realitat. Per cert, que Unió de Pagesos, canviem de tema, veu amb preocupació la proposta del Ministeri d'Agricultura per al pla estratègic de la PAC. Considera imprescindible i irrenunciable un ús de la subsidiarietat a fons a l'Estat per la pagesia professional. I el que et deia, anem a repassar què podem o què no podem fer, de fet, a partir d'avui. Amb oci nocturn, tancament de l'oci nocturn interior, la mesura no afecta espais exteriors com les terrasses, finalització de totes les activitats a les 3 de la matinada en lloc de les 3:30, vaja, no sé si millora gaire aquesta mitja hora, però vaja, és així. Registre d'assistents obligatori, les dades s'han de guardar durant un mes per permetre la traçabilitat dels contactes, i la disposició dels clients ha de limitar grups de màxim 10 persones a l'exterior garantir la distància física d'1,5 metres entre diferents grups. Només em falta els cambrers anar comptant grupets de persones. Esdeveniments massius. Els esdeveniments de més de 500 persones no assegudes hauran d'establir un pla de seguretat que garanteixi que els assistents han passat un test d'antígens o una PCR negativa 12 hores abans de l'esdeveniment o presentin certificat de pauta completa de vacunació. La restauració, capacitat del 100% a l'exterior i del 50% a l'interior. 6 persones per taula a l'interior, 10 a les terrasses, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència. 2 metres de separació entre comensals de taules diferents a l'interior i 1,5 metres en cas d'exteriors i de terrasses. Els comerços, com queden? 70% d'aforament a petit comerç, establiment i centres comercials i mercats no sedentaris. Les extraescolars, permeses totes les activitats formatives o educatives no reglades i d'esport escolar, es poden realitzar d'acord amb el pla d'actuació per al curs 2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia de la Covid-19 en relació amb les activitats extraescolars. Per tant, que bàsicament estiguin a l'aire lliure. Equipaments cívics, presencialitat en activitats cíviques i comunitàries, fins al 70% d'aforament, el consum de tabac i similars, prohibit a la via pública si no es garanteix distància de 2 metres entre persones. 2 metres. Ho dic perquè a vegades dels dos hem passat al metre i mig i després la gent diu, bueno, amb un metre n'hi ha prou. No, són 2 metres, a l'aire lliure. Tampoc es pot fumar en esdeveniments multitudinaris a l'aire lliure. A veure qui ho va controlant, això. Assemblees d'entitats, permeses amb un 70% de l'aforament i de 1.000 a 3.000 persones segons condicions de ventilació de l'espai. I el treball recomana als titulars dels centres de treball, públics i privats, que adoptin mesures per la reincorporació progressiva de la presencialitat dels llocs de treball i que fomentin l'ús del teletreball. Tot això arriba perquè Catalunya, avui divendres, parlo de tot Catalunya ara, hem de declarar a 8.017 nous casos positius confirmats per prova PCR en les darreres 24 hores. 8.017 positius. Són xifres que no es veien des de l'inici de la pandèmia. I tot i que la RT ha baixat lleugerament, que està al 3,21, el risc de rebrot segueix pujant i està disparat. Mai havia estat per sobre de 1.000, només 2 dies, amb tota la pandèmia. Estem a 1.753. Pel que fa a la regió sanitària de Lleida, al Pla de Lleida, els indicadors, evidentment, segueixen pujant, però amb més moderació. El risc de rebrot puja a 84 punts, fins al 631, per sobre del registre de la setmana anterior, i la velocitat de propagació baixa 16 centèsimes fins al 3,33, que són xifres altíssimes. Tenim, hores d'ara, 15 pacients ingressats als hospitals, un menys que ahir. Això Pla de Lleida. A l'Alt Pirineu i Aran, en canvi, el risc de rebrot se situa en 1.762 punts, 74 més que ahir, i 9 per sobre de la mitjana catalana. La velocitat de propagació és de 3,44, gairebé 4 dècimes menys que ahir, però vaja, altíssima també, molt alt. Actualment hi ha 7 pacients ingressats als diversos centres hospitalaris de la demarcació de l'Alt Pirineu i Aran, segons les dades que ens facilita Salut. I aquest és el panorama amb el que ens n'anem de cap de setmana. Doncs apa, que marxem cap a la redacció del diari La Mañana. Ja saps que allí ens trobem cada divendres al seu redactor en cap, a l'Andrés Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
Bueno, además, dic que ens el trobem sempre esta setmana i la que viene, porque después ya te doy fiesta, ¿eh?
Sí, sí, claro. El año pasado no hicimos fiesta, pero pero este año habrá que hacer algo.
Bueno, como sea, no puede ser. Con mascarilla, con un casco de buzo o con
no,
lo que sea.
Yo, el año pasado ya me tuve que poner la mascarilla en la playa y este año no pienso ponérmela.
Es que oye, la mascarilla en la playa es cuidado, ¿eh? A no ser que tengas a alguien encima.
Oh. No, uy, en la playa que voy yo estamos muy, muy alejados unos
pues
de
ya
otros.
Está, tío. Es que la playa con mascarilla, no sé, ¿eh? Yo lo encuentro contraproducente total, pero bueno. No, porque al final te da calor, te la bajas, lo tienes mal ajustado y no sirve para nada. Además de que, joder, si mantenemos las distancias, que es lo que decimos siempre, las distancias en el aire libre, además en la playa corre el aire, joder, no pasa nada. Es que, a ver, ahora dentro de la ciudad o sin mantener la distancia, pues eso sí. Bueno, en fin, ya sabes cómo estamos de las cifras del
sí, bueno, pero también veo cómo en los estadios se llenan
Bueno, yo esto lo flipé, o sea, el otro día en Wembley.
En unos sitios sí se puede, en otros sitios no, pero ¿qué es esto?
Además, oye, que en Wembley antes de ayer había 63.000 personas.
Y el domingo ya verás.
Ya, pero yo vi primeros planos y nadie llevaba ni una mascarilla. No es aquello que unos sí y otros no. No, es que nadie la llevaba.
Nadie.
En fin, bueno. Sí, es no sé, es los extremos. Pasamos del blanco al negro en 4 días y en según qué sitio. En fin, digo, según la situación que estamos viviendo, no sé si se ha visto alterada la agenda de música en vivo.
Bueno, no, porque la mayoría de los conciertos todavía se hacen temprano, o sea, que no nos va a influir, excepto uno de los braguetazos que tenían que estar precisamente esta noche a las 11, tenían que estar en Almudévar, pero como es demasiado tarde, pues se lo han cancelado.
Vale. Es que, bueno, una baja.
Por cierto, sí. Ya estuve de concierto otra vez este fin de semana pasado.
¿Ah, sí?
Doble el concierto.
Oh. ¿Dónde estuviste?
Pues estuve en el club de tenis Urgell por la noche, el viernes por la noche, y el sábado a la hora del vermut en el EPAP, viendo a Duaina, que sienta bien y alegra el alma.
Hoy estuvo en Lleida, Duaina, muy bien.
Sí, claro, dos días.
Muy bien.
Acompañado por su fiel escudero Emilio Candelas. Y muy bien, un repertorio que, bueno, que gustó mucho a la gente.
Después de estar actuando, a través de internet sí, pero de estar actuando para conciertos de Sudáfrica, de Europa, Sudáfrica, igual...
Alemania, Inglaterra...
Igual le supo poco Estados venir Unidos. A Lleida, pero bueno...
No, aquí se encuentra muy a gusto.
No, es broma, porque además todo lo que sea presencial, va mucho más allá que el transmitir a través de una pantalla. Bueno, pues me alegro, que algo de cervicales supongo que hiciste pocas, pero
sí,
algo.
Porque siempre me dedica un tema.
Ah, vale.
Bueno, dos, para ser exactos. El Nothing Else Matters de Metallica, que no es para mover mucho los cervicales,
no.
Pero luego ese inevitable Smoke on the Water de los inmensos Deep Purple, que cuando oí yo eso cuando era pequeño dije, mamá, papá, soy rockero.
O sea, eso fue la revelación.
Exacto, a partir de ahí fui rockero.
Muy bien, me alegro.
Ese riff que es tan famoso como la Sinfonía de Beethoven. O sea,
sí, señor. Bueno, pues explícame, a ver, ¿qué opciones tenemos para este fin de semana?
Bueno, antes de nada, también dar un adiós a nuestra queridísima Rafaela Carrà.
Sí, vaya semana que llevamos también, ¿eh?
Una diva italiana incombustible que era amada en todo el mundo.
Sí.
Hasta los rockeros también la queríamos, porque fíjate, la Sociedad Falcónica tiene una versión del rumore, pero en plan hardcore punk, pero perfecta.
Uh-huh.
Era amante del Juventus.
Ah, mira, no sabía.
Era Juventus, esto no se sabía por ahí.
No.
Y tenía mucho aprecio a Maradona. Y hay que decir también, como apunte, de que fue icono gay mucho antes de que llegara Madonna.
Sí, eso es verdad, ¿eh?
Bueno, además canciones como Fiesta, En el amor todo es empezar, Hay que venir al sur, o Caliente, sí. Caliente.
Joder,
que dicen, no, decían que era una enfermedad, que no la han querido desvelar, pero todo apunta a que había sido un tumor, ¿eh?
Bueno, sí, leí filtraciones que si era un cáncer de pulmón, pero bueno, es que esto ya entra dentro de la especulación, porque si ella no quiso que se supiera, pues bueno.
Pero 78 años me parece muy joven, porque 78 años... son los que va a cumplir este mes mi queridísimo Mick Jagger.
No, sí, imagínate, ¿eh? Ojo, ¿eh? Bueno, pues nada, pues ahí queda el recuerdo, evidentemente. Vaya semana, otra para el hotel, ¿eh? El Gran Hotel.
Sí, al Gran Hotel.
Bueno, va, explícame, bueno, cosas para hacer.
Que tenemos el Festival de Talar en formato reinventado, en lo kiosk de Talar, será este fin de semana, viernes, sábado y domingo, con la Maika Makowski el viernes. Como anécdota hay que decir que la madre de Maika Makowski se casó con un leridano. Esto me lo contó cuando vino al Festival Mood aquí de Lleida.
¿Ah, sí?
Sí, son curiosidades de estas. Son pinceladas que a mí me gusta poner mucho en la mañana.
Creo que sí, claro. Son curiosidades.
Sí, claro, como cuando puse hace poco de que el Kiko Veneno, su madre es de Sidamón.
Qué bueno, ¿eh? Al final tenemos más influencia de la que nos pensamos en esta tierra, ¿eh?
Y que él venía a pasar las vacaciones aquí, pues a las balsas de Alpicat. ¿Dónde están las balsas ahora?
Muy bien.
Bueno, pues lo que estábamos con el Talar Music Experience, que está la Maika Makoski el viernes, el sábado están el Spets y el domingo la Clara Pella. Pero hay más festivales, que a no ser de que a última hora digan que no, está el Festival Paupaterres, también todo este largo fin de semana, que están el Samir de Sars, Doctor Prats, Roba Estesa, La Fúmiga, Bretta, La Terraceta de Preisens, El Pori Pisador y El Pot Petit. O sea, artistas del régimen.
Pero además, yo creo que casi los que has dicho que en muchas ocasiones van juntos también.
Sí, sí, va todo, sitios, ya, ¿eh? Ya va el paquete va completo ya.
Bueno, oye, no, a quien le guste esta propuesta, perfecto, va a disfrutar mucho. Pero claro, todos los demás...
Pero si son muy aburridos, ¿cómo van a gustar?
Que no,
si
lo que sí,
que
pero
invitan
yo,
es al bostezo.
Que sí, pero yo digo que a quien le guste, perfecto. Si eso yo no lo critico, pero... ¿Y todos los demás? Porque hay muchas propuestas alternativas, ¿eh? Pero bueno.
Sí, sí, sí. Bueno, también tenemos en el Festival de los Rentadores, que viene... Bueno, esto se hace una vez por semana. Durante estos, el día... O sea, este viernes empieza el Pau Bailé, luego la semana que viene está Sidoní y la otra Marillaume. Pero bueno, y luego tenemos también otros conciertos. Está Daprop, que lleva las canciones de Serratellán, que es de Allar de Cans, este sábado a las 10 para las fiestas de San Cristóbal. Y tenemos en La Baula, se estrenan también haciendo concierto el domingo a las 7 de la tarde, un doble bolo con el Fil del Mestre, que abrirá él con sus canciones, y luego el grupo Red Rombo, donde milita Lere, que es de Muchachito Bombo Infierno.
Muy bien, muy bien.
Están bien esta gente, ¿eh?
Bueno, todas estas propuestas evidentemente están en vigor, a no ser que no, vamos, para este fin de semana no creo que vaya a cambiar nada más. Pero bueno, que la gente se informe, ¿eh?, antes de asistir a un concierto, porque tal,
sí,
como están,
no,
las cosas,
que...
sí, sí, claro, sí, llegas allá y se te queda la cara de tonto. Pero bueno. Muy bien, pues nada, propuestas las que tenemos, musicales, aunque haya el repunte, la música sigue sobreviviendo por ahí. Y ahora nos vamos con el Melo Malo, que ya sabéis que lo podéis leer en las páginas del periódico La Mañana, y que el viernes pues tenemos la suerte de que lo tenemos aquí, iba a decir en persona, no en persona no, pero de voz sí, ¿eh? Andrés Rodríguez, ¿cuál es el Melo Malo que nos has preparado para esta semana?
Pues mira, en este episodio de la humanidad en el que nadie puede afirmar qué es verdad y qué es mentira, la invitación a la reflexión llevaba a muchos a pensar que la pandemia, que ha sido provocada sin duda, es una estrategia de los ricos para reducir la población y conservar su estatus. Ese ser tan maligno como es el poder del dinero no tiene suficiente con el control estricto de la gente a través de la tecnología, sino que es insaciable y pretende desindustrializar el mundo para crear pobreza extrema, acabar con los estados-nación porque los gobiernos son títeres de la élite financiera, apostar por la guerra cultural, preparar la colonización del espacio y allanar el camino para la llegada de la transhumanidad. La incertidumbre es esa falta de seguridad, de confianza o de certeza sobre algo, especialmente cuando crea inquietud, que es lo que realmente nos está pasando a todos. Por un lado, nos están informando de que algunas sustancias químicas presentes en el medio ambiente y en los alimentos reducen la fertilidad en los varones. Y por otro, que una tercera dosis de la vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19 puede ser un refuerzo efectivo cuando aún no se sabe si la población necesitará más dosis de cara al próximo otoño-invierno. Esos químicos se acumulan en el organismo y afecta al sistema endocrino, que tiene la función de regular la segregación de hormonas. Hace poco más de un año, algunos sexólogos se mostraban convencidos de que el confinamiento al que obligó el estado de alarma para combatir la pandemia provocaría un nuevo baby boom, que no tendría las mismas dimensiones del registrado en los años 60, cuando la televisión aún no se había interpuesto en las parejas, pero que sí constituiría un cambio en un país como el nuestro, con una demografía muy marcada por el porcentaje de población con edad avanzada. De forma paralela, otros indicaban que los divorcios crecerían, y así ha sido. En cualquier caso, ahora se comprueba que la población de España aumentó en 61.609 personas en 2020, gracias a la población extranjera, que compensó la incesante caída de la natalidad en el país y el elevado número de defunciones registrado como consecuencia del coronavirus. La tecnología puede ser magnífica siempre que no se use para matar a la gente o para crear personal que no sea humano porque se le puede controlar su ADN. En fin, como King Crimson resuelve en su precioso tema Epitaph, la confusión será mi epitafio. Oh yeah.
Bueno, va, el penúltimo de la temporada dedicado al coronavirus y a las vacunas, ¿eh?
Sí, exacto.
Llevamos un año y cuatro meses hablando de eso. Es que, sí, ojo,
con el virus, con corona.
Oh, ya estoy ya harto de esto, pero es que, claro, cada día tienes que hablar de esto. Porque es que todo gira por ahí.
Sí, pues te relajas y luego vuelve otra vez la otra ventanada de estas.
Ay, ¿qué le vamos a
hacer? De mi manera.
Bueno, Andrés, oye, nos escuchamos la semana que viene, ya el último de la temporada, ¿vale?
Ok, nos vemos.
Pues nada, que tengas buen fin de semana.
Igualmente, larga vida, oh yeah.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
¡Pamplonese! ¡Viva San Fermín!
És una d'aquelles lletres, d'aquelles cançons que, mira, al final et queden i et queda per saber exactament quan és el sant. L'1 d'enero, 2 de febrer, 7 de julio, Sant Fermín. I així ja et queda clar, eh? És curiós perquè és una d'aquestes cançons populars que, evidentment, ha anat sobrevivint en el temps i que està, evidentment, associada a tot el tema de los encierros, etcètera, etcètera, que, per cert, per segon any consecutiu, doncs no s'està podent realitzar, com per exemple a Lleida tampoc tindrem per segon any consecutiu l'Aplec del Caragol i moltes altres activitats d'àmbit de molta gent que s'han d'anar, bueno, evidentment per la situació sanitària s'han d'anar aplaçant i, escolta, ja vindran anys millors ni molt, segurament, eh? Però deixeu-me que parli avui amb el Cosme García, el president de la Federació de Cases Regionals de Lleida, perquè ells sí que el recordaran, sí que l'han estat recordant i sí que el recordaran el Sant Fermín i alguna cosa ens han preparat. Cosme, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Lo que tu dius, sí, les cançons a vegades perduren, però mira, hi havia una cosa que deia tres dies hay en el año que relucen más que el sol, Jueves Santos, Corpus Christi y el día de la Ascensión.
Sí, aquests...
Cap dels tres dies és festiu.
Aquests van caient tots, és veritat.
Bueno, claro, depèn de qui governi, pues diu, esto no está mal, fuera.
Quina pena.
Ja veurem si el dia del Pilar quan durarà.
Ai,
ja veurem.
Sí.
La Verge Blanca ja no és festiu a Lleida.
Sí, sí. Ui, anys que fa.
Bueno,
i anys que fa.
Algú va ser el que ho va treure, eh?
Sí, ja saps qui va ser. Bueno. Escolta, Sant Fermín, què feu, Cosme?
Bueno, mira, nosaltres recordem una mica el que va ser l'Hogar Navarro de Lleida. Nosaltres no celebrem toros, ni celebrem corrides, ni encierros. Nosaltres celebrem una festa recordant l'Hogar Navarro de Lleida, que així és d'ella, no?, que ho va constituir, bueno, era un sacerdot que va vindre de Navarra, no?, és de Santiago Zarranz, i, bueno, sempre anava en xapela pel carrer. Era un capellà que anava en xapela. Cuidado, que això ja no es porta, no? I ell sempre feia una festa molt bonica. Ara fa 50 anys del retaule que hi ha a la catedral, darrere el presbiteri, al cantó de l'altar de la capella Reproducció Fidedigna de la que hi ha a Saragossa de la Verge del Pilar, allí està el retaule que es denomina de los Navarros, que això va estar precisament pues, a l'església dels Mercedaris. Ara està allí el retaule i és molt bonic. Al mig està Sant Francisco Javier, que no és el patró de Pamplona, és el patró de Navarra. Està també Sant Fermín, a la banda esquerra, mirada de front, i a la dreta està Sant Miguel de Aravar. Bueno, aquests són el patró, precisament, que algú ho pregunta a vegades, qui és el patró de Pamplona? Sant Saturnino. Aquest és el patró de Pamplona. I per tant, aquí Lleida, l'Hogar Navarro de Lleida, sempre anaven allà a l'Iruña. L'Iruña, el petit, el que havia davant de la universitat.
Sí.
Aquell baret tan petit.
Aquell fa temps que està fora de circulació, també.
Sí. Sí, però després van fer aquí de la plaça Sant Llorenç, no?
Sí, que, bueno, ja hi era, sí.
Les patates braves com aquelles i les xistorres que ells fan, meravelloses,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
I allà hi havia la Mila i hi havia el Mitchell. I, bueno, cada any portaven gegants, Tafalla canta, havien portat moltíssimes coses.
Però escolta, un moment, que ho estàs dient en passat, què vols dir, que ja no hi és?
No, està al restaurant, però la família Mila va morir fa uns quants anys, molt jove, per cert, una dona molt dinàmica, que tiràvem el xupinazo el dia 6, invitaven a les entitats veïnals, a les cases regionals, els que estaven propers, i després del xupinazo fèiem unes xistorres, fèiem patates braves i zurracapote, que és la beguda, que és un tipus com el ponche aragonès, que tu coneixes bastant. Llavors, bueno, va morir ella i després va morir el pobre Mitchell, el seu marit, que jo crec que va morir de pena. S'han quedat els seus fills, que regenten ara el restaurant Iruña. Ho van fer el primer any, es van fer un homenatge, després els fills no estan per la mateixa labor, però van dir, nosaltres ho continuem. Llavors, què fem? Bueno, doncs fem un esmorzar i una ofrena floral al retaule dels Navarros de la catedral.
Bueno.
Dissabte, a les 9, els trobarem. No serem molta gent, perquè la gent ja comença
a... Ja, però la festa gastronòmica veig que no falta, eh?
No, clar, nosaltres pensàvem, no? I estàs invitat.
I què hi ha per esmorzar? Perquè, clar, això em sona que no serà un esmorzaret, no?
No, és el típic i tradicional que es fa allí, és el mateix que es fa allí o es pot fer a les festes de Sant Lorenzo de Huesca. Dos ous ferrats, xistorres... i després també te fiquen bacon, no?, i unes patates, i un bon vi. I, bueno, després alegria, música...
Alegria,
s'ha ficat, sí. S'ha ficat el retaule, s'ha ficat un retaule molt bonic que vam comprar a Pamplona, allà a la Casa d'Aragó, que ho fem a la Casa d'Aragó perquè és el més proper, que també hi ha Jota Navarra, Jota Aragonesa, i, curiosament, ve el responsable de tradicions, festes i joventut, que és l'Ignacio Amor. Vindrà el Paco Cerdà, habitual de les festes tradicionals, vindrà la Maria Borrell, i després també vindrà el subdelegat del govern. Bueno, estaran, jo sempre dic, igual venen més autoritats que ja en serem nosaltres aquest any. Passa que quan arriba l'estiu, el juliol, Cambrils, La Pineda, Salou, és Lleida 2. Va acabar el contracte i no sé què ha passat amb tot això, que s'hauria d'averiguar. Les donaven com una espècie de pòssima, que les trobaves les rates, però esclatades, és a dir, que petaven. O sigui, les ficaven, se veu que rebentaven, no? Va. Ara no. Ara campe qui pugui per Lleida, torna a ser la Lleida del 52,
Cosme,
54.
Cosme, vale, tornem a l'altre tema, que és el que m'interessa. A on, en quina hora i com ho fem per venir?
Pues mira, és a les 9 del matí. Una obligatorietat, portar camisa blanca, com a mínim. Si no tens bocador, jo t'ho presto i després m'ho tornes.
Vale.
O m'ho pagues, que per això us vaig comprar jo de la meva butxaca. Llavors, tu te fiques el mocador i participes amb nosaltres.
Això demà, demà dissabte.
Això,
eh?
Demà dissabte, a les 9 del matí, a la Casa d'Aragó. I a les 11 i mitja anirem a fer una ofrena en un centre de flors, que tenim encomanat.
Casa d'Aragó, on està?
Passeig de Ronda número 4.
Passeig de Ronda número 4. I ens hem d'apuntar a algun lloc o ens presentem allí?
Sí, no et presentis perquè igual no tens jala. Llavors, en vez de menjar-vos, igual te donen botifarra catalana, no sé, no és el mateix. Perquè un dia com aquest, els ous no poden faltar, no? Jo sempre dic, mira que els ous són barats i te sorbenten el problema.
Bueno, hi ha molts aliments, que ajuden amb aquest aspecte.
Sí, però pel preu, te donen una dotzena d'ous, te costa 30 o 40, quant te surt l'ou?
Sí.
I per tant, demà jo ja tinc preparat les sabatilles blanques, pantaló blanc, faixa vermella, camisa blanca i mocador. I més a més la cinta per allò que va passar de la manada, si te'n recordes.
Sí.
En contra de totes aquestes persones que, bueno, que l'únic que busquen és aprofitar la vinantesa, no?
Sí.
La veritat és que hem estat en contacte amb l'alcalde de Pamplona, van treure els gegants a saludar i van treure a la parròquia de Sant Fermín, van treure també a Sant Fermín a saludar la gent a fora, però no va sortir en processó, lamentablement. La gent pot creure o no, però la religiositat popular continua estant a fora, eh?
Mm-hmm.
Això que prenguin notes polítics, perquè quan un surt a fora o va bé de la Setmana Santa, veu art al carrer, religiositat popular, fa turisme, fa gastronomia, són moltes coses que s'ajunten, no?
Que tant. Molt bé, doncs l'esmorzar que no falti, i tu suposo que no soparàs avui.
¿Cómo?
Que no soparàs avui. Sopa lleuger.
Escolta, perdona, jo aquest matí m'acabo de menjar una truita de pernil amb unes olives, una cervesa exuberante rubia con nombre de santo, a compartir... No he pogut compartir amb un que li agrada molt aquesta cervesa.
No.
Un tal que ho tindràs, que és l'Andrés Rodríguez.
Sí, home.
Ho tens per aquí, ja.
Ja sí. ha passat. Acaba d'estar aquí. L'hem tingut per telèfon, clar.
I després, lògicament, el que aquí diem, un cigaló.
Bueno, és la manera de començar el dia. Tal com estan les coses. Bueno, Cosme, pues escolta, que us vagui molt bé demà,
Setmana que ve és l'últim dia, no?
Sí, la setmana que ve és el darrer dia.
És el darrer dia, el divendres, que arribem a un dia com aquest, ja diràs adiós i vacances.
Bueno, adiós de programació de vacances encara no, però... Home.
Prepara una gran programació, perquè si aquest any no sortim de los panels d'audiència, jo no sé com ho haurem de fer, les altres companys no sé com s'ho muntaran.
Bueno,
no,
apretarem. Cosme, escolta, la setmana vinent, bueno, tornem a parlar, evidentment, l'entrevista Cosmopolita i haurem de parlar...
Nos anem a Comac.
Sí, anem a Comac, el dimarts a la tarda, a les 6 de la tarda, estarem allà. I haurem de parlar de barris, també, per abans de marxar de vacances, per veure com estan.
Ui,
Ja ho sé. No, però no volia encetar aquest meló, ara. Cosme, escolta, que us vagi molt bé demà,
Ja ho saps.
Modera't.
A les 9 del matí pots vindre.
Vale, però modera't. Apa!
Ah, tranquil, tranquil. Vinga, que vagi bé. Viva Sant Fermín!
I nosaltres ja busquem les senyals horàries que ens indicaran que hem arribat a la una de la tarda d'aquest divendres 9 de juliol, per sobre allò dels 26 graus a la ciutat de Lleida. Després hi tornem, al migdia de Cope Lleida. Soc el Ricard Álvarez. No marxis, eh?
Es la una a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La última hora nos lleva a los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid. El juez que instruye el caso de la presunta financiación irregular de Podemos amplía la investigación. Quiere saber si las donaciones que exigían a sus parlamentarios tuvieron una finalidad altruista. Patricia Rossetti.
El juez Escalonilla accede a la petición de la ex senadora de Podemos, Celia Cánovas, y pide al Partido Morado información sobre las donaciones y el dinero enviado al proyecto Impulsa durante el ejercicio de 2016 y que identifique a la persona que gestionó los fondos. No parece que fueran destinados a una finalidad altruista. Señala, la ex senadora de Podemos había solicitado la ampliación al entender que el proyecto tenía una estrecha relación con la denominada Caja de Solidaridad. El juez pide a Podemos que le envíe la documentación en un plazo de 10 días, documentación sobre el dinero recaudado tanto por cargos públicos como por donantes.
Seguimos en clave judicial. Nos situamos en el año 2017 en la localidad madrileña de Alcalá de Henares. Un hombre de 44 años mata a su novia, la descuartiza y después la mete en el congelador de su casa. Ha sido condenado a 25 años de cárcel, Álvaro Cotelet.
Es la máxima pena que le podía caer después de que el pasado 23 de junio un jurado popular le declarase culpable de asesinar a su pareja Daría, de 22 años, en octubre del 17 y, como comentabas, descuartizar luego su cuerpo para guardarlo en un congelador. Estuvo conviviendo con esos restos casi año y medio. Se le condena por asesinato con el agravante de género. Un acto califica al juez en el auto de extrema violencia. Considera probado que primero mordió a la víctima, luego le rompió la mandíbula y terminó con su vida clavándole un cuchillo de 30 centímetros por la espalda. Le atravesó el pulmón y el corazón, también por profanar el cuerpo. Manuel intentó aducir defensa propia, que ella intentó acuchillarle primero, pero según los médicos forenses, las heridas de la víctima hacían imposible que llevase un cuchillo, y creen además que el condenado estaba lúcido cuando descuartizó el cadáver. La sentencia se puede recurrir.
El próximo domingo vamos a ver al Papa Francisco en su primera aparición pública tras la operación a la que ha sido sometido. Se va a asomar a rezar el Ángelus desde la ventana de su habitación del Policlínico Gemelli, donde se encuentra hospitalizado, corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Será sin duda un Ángelus que centrará la atención de medios de comunicación de todo el mundo, porque todos quieren ver y escuchar al Papa tras la intervención quirúrgica del pasado domingo, de la que se recupera con normalidad y ya ha cesado la fiebre. Ayer mismo reanudó su trabajo y dedicó tiempo a la lectura, y por la tarde celebró la Santa Misa en la capilla de su apartamento privado, en la que participaron quienes le cuidan durante su hospitalización. La gran noticia de hoy ha sido precisamente que no va a faltar a su cita habitual de los domingos, aunque lo hará desde el Gemelli. Y por supuesto, el Papa continúa agradeciendo los numerosos mensajes de afecto y cercanía y pide que se siga rezando por él.
Y la última hora nos lleva hasta La Coruña. La cadena COPE ha podido confirmar que la policía ha detenido a otras dos personas vinculadas con el asesinato de Samuel. Se trata de dos menores y son amigos de los cuatro detenidos con anterioridad, los cuatro que han pasado esta mañana a disposición judicial. El futuro de Leo Messi preocupa a Koeman. José Luis Corrochano.
Messi, concentrado con Argentina para la final de la Copa América contra Brasil, lleva 9 días sin contrato con el Barcelona. Se busca una solución fiscal para su contrato. Mientras tanto, Ronald Koeman, su entrenador, muestra su preocupación.
Cuando todo está solucionado, hay que estar preocupado, y es importantísima para el club, pero también es muy importante para la Liga Española, ¿no? Que se quede el mejor jugador del mundo, y yo creo que todo el mundo tenemos que hacer un esfuerzo que él sigue con nosotros, y yo creo que para mí es lo más importante, porque también es el futuro de este club. Creo que hay que intentar el máximo que se queda.
El entrenador del Barcelona también se ha quejado de la presencia de Pedri en los Juegos Olímpicos. Le parece demasiado jugar Eurocopa y Juegos. Tour de Francia, 13ª etapa, con final en Carcassonne. Enviado especial, Quique Iglesias.
Y con el sol, con el viento, camino de Carcassón, 185 kilómetros todavía para el final. Se ha formado, parece, la fuga que puede ser buena. Tres hombres, Goldstein, Bennett y Latour. No hay españoles. Vamos a ver si hoy llega esta fuga o Cavendish puede aspirar al trono de Eddy Merckx con 34 victorias. Le falta una a la espera de que lleguen los Pirineos el fin de semana con la llegada a Andorra el domingo.
Y en Wimbledon tenemos hoy semifinales masculinas. Apunten Berrettini contra Hurkacz y Djokovic contra Shapovalov.
Gracias, Corro. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs acabem d'arribar als 27 graus a la ciutat de Lleida. Què tal, com estàs? Benvingut al migdia de COPE. Soc el Ricard Álvarez i ara mateix tenim 5 minuts i mig per sobre de la una. Estem a divendres 9 de juliol, per tant, portes d'un nou cap de setmana. Tot seguit buscarem aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Farem una repassada ràpida a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. De seguida parlem de cinema, el divendres de cine amb la Laura González, perquè segueixen havent les actualitzacions de cartelleres. Al cinema s'hi pot anar, evidentment, doncs, vigilant les condicions sanitàries que hi ha en cada moment, i ja veieu que això va canviant. A més, la Generalitat ja ha dit, després farem una repassada, que avui entren en vigor unes, però que si estarà a sobre per si s'han d'endurir o per si se n'ha de treure, si la cosa millora. Toquem fusta. I després ja ens n'anem directes cap a les dues amb l'Espai Groc, eh? Ja saps, propostes del món de la cultura, de les arts escèniques, de la música, en fi, tot des d'ara fins a les dues, al migdia de COPE Lleida. Vinga, que connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera el Moisés Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que predomini el temps estable en general i els cels poc ennuvolats o clars. Pel que fa a les temperatures diurnes, avui són més altes, amb unes màximes previstes que rondaran els 33 graus a Balaguer, els 33 també a Tàrrega, els 32 a Lleida capital, els 30 a la Seu d'Urgell i els 24 a Vielha. I si ens referim al vent, tendirà a quedar en general de la component sud i serà de fluja moderat. Si mirem ara la jornada de demà dissabte, esperem a la província de Lleida que predomini el temps estable en general, amb sols poc ennuvolats o clars, amb intervals dispersos de núvols d'evolució diurna al Pirineu. Per últim, les màximes demà seguiran pujant amb uns valors que rondaran els 36 graus a Balaguer, els 35 a Lleida capital, els 34 a Tàrrega, els 33 a la Seu d'Urgell i els 27 a Vielha. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Vinga, que recordem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Per desgràcia, hem de tornar a parlar d'un ferit crític a la xarxa viària lleidatana. Un home va resultar ferit ahir dijous a Vallfogona de Balaguer després que el cotxe en què viatjava s'hagués vist involucrat en un xoc amb un camió de porcs. Al mateix sinistre, dues dones van patir ferides de menys gravetat. Totes tres persones van estar rescatades d'enmig de la ferralla pels bombers. L'home va ser traslladat directament en helicòpter a la Vall d'Hebron de Barcelona, mentre que les dones se les va traslladar cap a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. Els fets van tenir lloc cap a les 7 de la tarda a la C-53 i en el punt de l'accident es va haver de tallar un carril i es va donar pas alternatiu per l'altre mentre es duraven les tasques de rescat. I avui hi ha hagut una operació policial contra tres clans familiars que s'ha dut a terme a Balaguer i ha acabat amb més de 88 quilos de droga intervinguts i 29 persones detingudes, de les quals 23 ja han ingressat a la presó. La Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra han dut a terme la investigació en tres fases que ha permès desarticular aquests tres clans. El punt d'inici és el desembre del 2019, després que agents dels cossos van coincidir en la investigació de diversos clans dedicats al tràfic de drogues que operaven des de pisos ubicats a Balaguer. Després de diverses fases d'explotació, s'han intervingut prop de 55 quilos de marihuana, 20 de cocaïna, 12 d'heroïna i 1,2 de MDMA, a part de 131 plantes de marihuana de cultiu indoor i haixís en menor quantitat. El valor de la droga comissada al mercat ascendiria als 816.000 euros. També s'han intervingut 314.000 euros en metàl·lic. I com dèiem, l'oci nocturn ha de tancar des de ja mateix, des d'avui, i l'Ajuntament de Lleida facilitarà que els locals d'oci nocturn que han de tancar portes amb la seva llicència habitual de bars musicals, sales de festes o discoteques puguin obrir temporalment amb llicència de bar en l'horari i les condicions fixades per aquests establiments en cada moment. La Paeria adopta aquesta mesura, que ja va aplicar a finals de l'any passat, després que el Procicat decidís tancar a partir d'avui mateix els locals d'oci nocturn, exceptuant els que funcionen totalment a l'aire lliure per frenar l'expansió de la Covid-19. Per tant, evidentment no serà un bar musical, és un bar amb taules, amb la seva distància, etc, etc. Almenys no han de tancar. No és que sigui la gran ajuda, però almenys no han de tancar, que això és una bona notícia. I per cert, ho explicàvem abans i hem rebut ara ja uns quants missatges vostres al nostre número de WhatsApp, al 664-526-180, 664-526-180. Uns quants missatges he rebut, alguns respectuosos, d'altres amb paraules malsonants, però vaja, tots cap a la mateixa, cap al mateix sentit, cap a la mateixa direcció. I és que l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural, que va presentar ahir a bombo i plateret un nou abonament anomenat Debat a Bat, que permet accedir de forma il·limitada durant un any a un preu assequible als 29 museus i monuments que gestiona aquest organisme de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya, només n'hi ha dos a la província de Lleida, que a més estan al Pla. Per tant, de la Noguera cap amunt, res, ni un sol museu o monument que estigui gestionat per l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya. De la Noguera cap amunt, ni un sol. El mapa fa... anava a dir, fa pena. Bàsicament fa pena. És a dir, hi ha puntets a totes les províncies. Estem parlant de 29 equipaments, a tot Catalunya. I dos estan a Lleida. Cope Lleida. Aquesta és la realitat. Aquella que quan la diem, ens diuen que... ai, ui... no, aquesta és la realitat. Aquesta és la realitat. No n'hi ha més. És aquesta. Així ens veuen des d'allà lluny, de Barcelona, que quan nosaltres ja anem és un pas anar a Barcelona, però quan s'ha de venir de Barcelona a Lleida ens diuen: ui, esteu molt lluny, esteu molt lluny. Home, els metres o els quilòmetres són iguals, d'aquí cap allà, que d'allà cap aquí, però es veu que no. Es veu que no. Una dada més per veure el que pintem dins de Catalunya, o almenys el que ens fan, el que ens demostren, que de vegades també és el que veus, el que et demostren. Estàvem parlant dels alts nivells de la Covid-19, ara ho repassarem. Abans dir que avui han entrat en vigor noves restriccions, les de l'oci nocturn, que ja ho sabem, tanquen tot l'oci nocturn interior. La mesura no afecta espais exteriors, com per exemple terrasses. S'haurà de tancar a les 3 de la matinada en lloc de a 3:45 de la tarda. S'haurà de fer un registre obligatori de tota la gent que hi vagi i s'haurà de guardar durant un mes, evidentment és per fer aquesta traçabilitat. I els clients han d'estar en grups màxims de 10 persones a l'exterior, garantint una distància d'1,5 metres entre diferents grups. Hi haurà que els cambrers perseguint els grups i les persones, que per cert, la gent a vegades passem de tot també. O sigui, sabem que hem de fer això, passem de tot, ve un cambrer a avisar-nos i segurament més d'un encara es molestarà de perquè li diguin. Que a vegades hauríem de reflexionar de les actituds que tenim. Parlo en general, ja no parlo de ningú. Fixeu-vos que fins i tot en primera persona, si voleu. A vegades potser hauríem d'empatitzar més. Tots sabem el que hem de fer i el que no hem de fer. Molts no ho faran. Vindrà el cambrer de torn a dir-te si us plau i ens emprenyarem. I ens emprenyarem amb el cambrer, que vaja, no té cap mena de culpa, que a sobre li han posat una feina extra que no té per què fer-la, que no és la seva feina, que és servir i recollir consumicions i no anar avisant a la gent d'una cosa que ja hauríem de saber. grups de 10 i separació metre i mig. Els exteriors, l'interior està tancat. Els esdeveniments massius, a partir de 500 persones, requeriran PCR negativa o test d'antígens 12 hores abans de l'esdeveniment o presentar el certificat de pauta completa de vacunació. La restauració, capacitat al 100% a l'exterior, 50% a l'interior, 6 persones per taula a l'interior, 10 a les terrasses, sempre i quan no siguin de la mateixa bombolla, que llavors pot ser de més, i 2 metres de separació entre comensals de taules diferents. No entre taules, entre les persones. I això és una altra història. Tu pots ficar 2 taules que estiguin separades 2 metres, però quan s'asseuen les 2 persones, que evidentment no t'asseus damunt de la taula, sinó separat, que hi càpigui la cadira i tu, resulta que els caps estan a 3 pams. No, les persones són les que han d'estar a 2 metres de separació. Els comerços, 70% d'aforament a petit comerç, establiments i centres comercials. Els extraescolars poden seguir. Els equipaments cívics, fins al 70% de l'aforament. Prohibit a la via pública, si no es garanteix la distància de 2 metres, fumar. Tampoc es pot fumar en esdeveniments multitudinaris ni que siguin a l'aire lliure. I les assemblees, també al 70% de l'aforament i de 1.000 a 3.000 persones, segons condicions de ventilació de l'espai, i a les empreses, i fins i tot a l'administració pública, els hi demanen que si es pot teletreballar, doncs molt millor. Tot això per què? Doncs perquè Catalunya arriba avui divendres a la xifra de 8.017 casos positius de Covid-19 confirmats per PCR o test d'antígens en les darreres 24 hores. Són xifres que no es veien des de l'inici de la pandèmia. Al Pla de Lleida tenim 15 persones ingressades, un menys que ahir. Afortunadament, de moment, tota la positivitat no s'està volcant cap a una afluència als hospitals, afortunadament, tot i que els CAPs sí que estan desbordats. I a l'Alt Pirineu i Aran, hores d'ara hi ha 7 pacients ingressats en diferents hospitals de la demarcació, segons ens diu Salut. Al Pla de Lleida tenim un risc de rebrot de 631 punts, la RT de 3,33. A l'Alt Pirineu i Aran és de 1.762 punts i una RT de 3,44. I a tot Catalunya tenim un risc de rebrot de 1.753 punts i una RT de 3,21. Són xifres molt, massa altes, massa altes. Va, que fem una pausa ràpida i parlem de cinema amb la Laura González al Divendres de Cine.
RJB Maquinària Agrícola, tracte personal per a cada agricultor i protegir els seus cultius és el nostre objectiu. Per això fabriquem tota una gamma de màquines de pulverització, atomitzadores, sulfatadores. També som distribuïdors oficials de picadores LIPA i màquines de protecció antigelades Agrofrost. RJB, reparacions i revisions de maquinària agrícola. A Corbins, carrer Horta 5, 973-1082-91 i a rjbagricola.com.
¿Cómo? ¿Que aún no te ha tocado un Osmotic? El jueves día 15 tendrás una nueva oportunidad. Participa asistiendo a nuestro tercer directo en Facebook. Además, hablaremos sobre la reducción del consumo de plástico para proteger nuestros océanos. Tienes una cita el jueves día 15 a las 20 horas en el canal de Facebook de Grupo Corsa. Te esperamos.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Fort de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Fort de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Fort de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga, garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Maquinària Agrícola Ferro, 69 anys d'experiència en el món agrícola i ramader. Fabricació i venda de maquinària agrícola, trituradores de pedres i forestals, desbrossadores laterals, grades rotatives, cultivadors de la marca Ferro, grada ràpida i cultivador rastoller, entre d'altres. I ara també, servei de lloguer. Truqui a Maquinària Agrícola Ferro de Belllloc, 973-560017. Li assessorem o a maquinariaferro.com.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I
sí que és el moment en el que parlem de cinema, és el moment de la setmana, divendres, a les portes del cap de setmana, perquè a més els divendres s'actualitza la cartellera i per posar-nos al dia, per fer-nos agenda, nosaltres ja fa temporades que contem amb la presència, almenys ara de veu, de la Laura González. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, què tal? Bon dia.
Et trobes a faltar venir als estudis o no?
Home, sí, la veritat és que això és molt diferent. Ah. Sí, des de casa... Ah.
També és veritat que gastàvem el doble de temps, però bueno...
Perquè entre sí, que... a vegades arribava corrent, esbufegant, oh, perdona, arribo tard.
Bueno, és que entre... A més, la Laura s'ho currava molt, s'ho curra també, però vull dir, se currava molt com venia, perquè la meitat dels dies em feia performance o decorava l'estudi amb alguna història de pel·lícules, en fi.
T'està entrant nostàlgia,
sí,
que
sí, sí.
Per allí l'estudi.
Oh, i tant, que sí, ja ho saps que sí.
Que és la millor performance que he fet, perquè els meus Minions van estar a l'estudi un munt de temps.
Ui, els Minions sí, i em sembla que els tinc encara per aquí, home, jo així de recordar, recordo un dia que vas venir de princesa Leia. O Leila, no sé com
es diu. No, això no he vingut... Ah, bueno, els moñitos, potser.
Sí,
la disfressa no l'he tret mai de casa. O sigui, la gent que m'ha vist amb el disfraç de princesa Leia és perquè ha estat a casa meva.
No, ja ho sé, però... No, però vas venir amb les cues aquestes fetes i em sembla que portaves una
samarreta de Star Wars, és possible.
De Star Wars llarga, llavors semblava la princesa Leia. Bueno, entre d'altres, un dia que em vas omplir l'estudi de globus.
Aquest és el millor dia, el dels globus d'oro.
Claro.
Sí. Els globus sempre alegren, fan molt de festa.
Home, havíem de connectar amb nosaltres la gala dels globus d'oro. Mira, què fan a Copelleida? Doncs mira, l'estudi ple de globus. Bueno, Laura, penúltima setmana. La setmana vinent és la darrera i després ja et deixo marxar de vacances. Però qui no fa vacances és la cartellera, no?, que tenim novetats. Però abans, t'ha donat temps de veure alguna cosa?
Sí, he vist coses.
Has vist
ara
coses?
No recordo en quina plataforma ho he vist.
Ah.
Però vaig veure una pel·li molt rara. Bueno, una rara, és rara.
Sí. Rara, diu la Laura.
Sí, la idea estava molt bé, però l'enfoc no acaba bé de... La vaig escollir perquè sortia Anthony Mackie, que és el que fa de Falcon a la saga de Los Vengadores. Mm. I la pel·lícula anava sobre que se distribuïa una mena de droga que permetia viatjar en el temps.
Ah.
I la gent, segons on te situaves de la ciutat, te n'anaves en una època del temps o una altra. Llavors tu podies interactuar amb el passat. I tardaves com uns 7 minuts en tornar a l'època a la que pertanyies.
7 minuts.
Podies emportar coses, en plan...
Ah.
Pues jo què sé. Clar, és que el passat era molt xungo, perquè viatjaven al passat i, clar, els veien vestits així, amb roba normal de segle XXI.
Sí, bueno.
Clar, i els mataven. I pues, alguns apareixien morts amb una espasa que era del segle XI i coses així. I la idea estava bé. El que passa és que després ja van començar a ficar allí rotllos familiars, emocionals de pel mig i...
Bueno, però,
se me va fer pola.
La paradoxa temporal estava ben resolta, perquè clar, si podien anar al passat i alterar coses, automàticament s'alterava el present, no?
Bueno, és que jo estic mirant tot sobre aquesta temàtica. No reflexiono gaire, simplement xupo coneixements trets, però coneixements ficticis i tot teories i històries, perquè encara no fem viatges en el temps, que jo sàpigui.
Bueno, Stephen Hawking ja saps que va preparar una festa pels viatges del temps i no es va presentar ningú fa uns anys.
Mira, imagina't. Pues també estic veient la sèrie de Disney Plus, també de Vengadores, del Loki. Que està molt bé, tracta sobre els viatges en el temps, veu que hi ha una organització que es dedica doncs, a això, els viatges del temps, els que toquen alguna cosa del passat, doncs borren aquella línia temporal i ja està.
Jo
es crea com unes dimensions paral·leles, bueno, està
potser,
interessant.
Potser el primer gran anhel de la societat ha estat poder volar, però el segon jo crec que és els viatges en el temps,
És possible. O conèixer vida en altres planetes, o hi ha molts anells.
Ja.
Sí, sí.
Jo ja saps que sóc fan de Doctor Who, per tant, vull dir, el tema aquest de viatjar en el temps i l'espai el tinc superat dins d'una cabina.
De...
Bueno, i tots hem vist també pues, Regreso al Futuro, o jo què sé, o la última de Nolan, inclús, que planteja els viatges sí, sí. en el temps.
Bueno, és tota una temàtica, el tema de viatges en el sí. temps, i a més estan resolts de manera diferent segons el director i els guionistes, eh?
Sí, deu haver vertents de pensament sobre el tema. La que us he explicat abans, així rarota, es diu Sincrònic.
Vinga.
Per si algú l'interessi.
Ens posem aquí ara... Seriós, això. Que dramàtic, no?
Sí, bueno, és que és forma part de la banda sonora de Vengadores.
Ah.
Aquesta música. I és que, clar, ara us parlava d'aquest personatge, Loki, que surt a la sèrie de Los Vengadores, a l'universo Marvel, no? I ara us vinc a parlar de l'estrena de la setmana, que és Viuda Negra, que és un altre personatge de Los Vengadores. Ella surt per primera vegada a Iron Man 2 i és una espia russa. Després és memorable la seva coreografia de lluita sobre una cadira que la protagonitza Scarlett Johansson, o sigui, Scarlett Johansson dona vida a la Viuda Negra. I hi ha una escena molt mítica de Vengadores 1 quan la contacta Nick Fury, que és com el jefe de los Vengadores, no? I li passa, o sigui, el tio Nick Fury truca al que la té segrestada, i el que la té segrestada li passa el telèfon i comença ella una coreografia de lluita sobre una cadira que és magnífica, o sigui, Viuda Negra...
Ja sé com t'agraden a tu les coreografies de lluita, de més, eh?
Sí, ja ho saps que m'encanten. Doncs bé, en aquest cas, la Natasha Romanoff, que és el nom de la Viuda Negra, doncs s'enfronta als capítols més foscos de la seva història, que, bueno, que és quan sorgeix una perillosa conspiració relacionada amb el seu passat, no? Llavors, perseguida per una força que no es detindrà davant de res per acabar amb ella, doncs la Natasha ha de bregar amb la seva història com a espia i deixar enrere, per això, relacions destruïdes que va tenir, familiars i tal, abans de convertir-se en una vengadora. Vale? Així, pues, també es coneix el personatge, perquè ja tocava, no?, una mica explorar els personatges femenins de la saga Marvel, perquè tenim un munt de personatges masculins i, ostres, pues, la Natasha Romanoff se mereixia la seva pròpia pel·lícula. Jo tinc moltes ganes d'anar a veure-la i és la meva aposta per aquest cap de setmana.
Vale.
Què més tindrem? Pues, mira, ens passem de Natasha Romanoff a Queridos Camaradas, una pel·lícula russa, vale?, que, bueno, la Natasha Romanoff, la Viuda Negra, doncs ve de Rússia, no?, de la Unió Soviètica. Bueno, aquest de Queridos Camaradas és un drama històric ambientat a l'antiga Unió Soviètica als anys 60. Novocherkassk, Unió Soviètica, 1962, per ser més concrets. La Luzmila és membre del Partit Comunista local. Ella defensa els ideals del règim i, bueno, menysprea tot tipus de dissidència. Llavors, durant una vaga laboral en una fàbrica de motors, veu com l'exèrcit, al qual ha enviat el govern, doncs dispara els protestants i comet una massacre. Aquest succés, doncs, canvia la seva visió de les coses i, bueno, amb la ciutat destruïda i plena de revoltes, doncs hi ha gent ferida i desapareguda. Una de les desaparegudes és la filla de la protagonista, vale, que es veurà obligada, doncs, a buscar-la entre el caos. Aquesta és Queridos Camaradas. Sí, bueno. A veure, és un drama bèl·lic rus.
Mucho ruso en Rússia.
Bueno, bèl·lic tampoc, és polític. Tenim més coses sobre el tema. És que, clar, treu Viuda Negra i surten un munt de coses relacionades. Mira, La mujer del espia.
Però tot això jo ho tenien preparat, perquè una pel·lícula no es fa d'una setmana per l'altra.
No sé, a vegades és pura coincidència.
Bueno.
No sé. Doncs bé, La mujer de l'espia, ¿vale? És una pel·lícula japonesa, és un drama thriller que ens situa, doncs, encara més enrere en el temps. Així, la de Queridos Camaradas està situada als anys 60, doncs aquesta està situada als anys 40 en el context de la Segona Guerra Mundial, ¿vale? I és una història d'espionatge, doncs, com bé desvetlla el títol La mujer de l'espia, ¿vale? Llavors, en vespres de l'esclat de la Segona Guerra Mundial, Yusaku, doncs, és el director d'una companyia comercial a Kobe, al Japó, i està casat amb Satoko, vale? En un viatge a Manxúria durant l'any 1940, doncs Yusaku descobreix un terrible secret nacional. En nom de la justícia decideix fer-ho públic, la qual cosa el converteix a l'instant en un enemic públic, no? Llavors, no obstant això, doncs la Satoko, la seva dona, assegura que el creu i jurarà que estarà al seu costat independentment de les conseqüències, la mujer de l'espia. Drama thriller amoroso.
Vale, no et pregunto si al final ella també és espia o no. Això ho deixem.
Hi ha moltes pel·lícules d'així, de parelles d'espies, sí, i tal. Sí. I...
Igual no, però...
tu recordes a Missió Impossible, per exemple, la primera, quan al final, saps, ja allí
sí,
no
sí,
saps
sí, què. Sí, 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 sí. Sí, sí. És l'única que he vist de la saga, de Missió Impossible, la 1.
Bueno, la 2, segur que tens la imatge aquella de Tom Cruise escalant per allí pel Gran Canyó del Colorado.
Bueno, però això el tràiler, sí, però avui veure-la no l'he vist. Veure-la no l'he vist.
Hi ha pel·lícules que veus el tràiler i pots dir que les has vist ja, eh? Vull dir, ja al final, hi ha tràilers que t'expliquen tota la pel·lícula. Doncs bé, anem al cine europeu ara i començarem explicant-vos Miss March. Vale, és una dramèdia biopic sobre la figura de la filla de Karl Marx, que també va ser el pare del socialisme i de la teoria del treball, així com de la doctrina coneguda com a marxisme, no? Que porta el seu propi nom. Doncs bé, brillant, intel·ligent i apassionada i lliure, la Eleanor, que és la filla més jove de Marx, doncs sent una de, bueno, és una de les primeres dones que relaciona el feminisme amb el socialisme, no? La defensa dels drets dels treballadors i de les dones i la lluita per l'abolició del treball infantil. Llavors, el 1883 coneix a Edward Abelin i es veu immersa en una ardent història d'amor. Ja us dic, és un biopic, és una pel·lícula italiana i es diu Miss March, vale? Si abans teníem Queridos Camaradas de Rússia, ara tenim Queridos Vecinos d'Itàlia, vale? És cine així més independent, no? D'aquest país, que ens presenta, doncs, el drama de diverses famílies que viuen en una mena de limbo, no? D'espai temporal als afores de Roma. Llavors la tensió es palpa en l'ambient i sembla poder esclatar en qualsevol moment. I clar, els nens d'aquestes famílies, doncs, no són aliens a tot aquest clima de violència. Ja us dic, és un drama de cine independent italià, Queridos Vecinos. ¿Vale?
Oh, que bonic! Que bonic, vull dir que t'has recordat, eh?
Home, per favor.
Questa sera cambia la mia vita, da questa sera, non voglio fare più l'abbandonata, non voglio fare, non voglio fare. Quante lacrime.
Curiós perquè Rafaela Carrà fa molts anys que va treure els primers singles que recordem, però són músiques que es mantenen en el temps, que aguanten. Aviam, són però ocasions concretes, però aguanten en el temps.
I tant. Sí, qui no ha ballat aquest fiesta? Claro. Per favor.
Oh, a més, això em divendres, tu. A més, has agafat la versió original, la de en italià.
Sí.
O sigui, tu no doblat ni la música.
Ni la música. No, a veure, l'animació sí que la miro doblada.
Ah, vale.
Sí, ja ven. Doncs bé, vinga a explicar-vos les pel·lícules, dos de les pel·lícules més divertides de la cartellera, que sembla que tots són drames.
A veure,
doncs
si n'hi ha alguna per mi, que de moment... Bueno, alguna d'espies encara, però... A veure, va.
Mandíbules, comèdia francesa amb tocs de fantasia.
Mandíbules?
Vale?
Me sona tiburon, això,
No, home, no, t'explico. Tot comença quan dos amics, que no són gaire intel·ligents, una mica dos tontos muy tontos, no?, troben una mosca gegant viva i atrapada dintre d'un cotxe, vale? I decideixen, doncs, entrenar-la per guanyar diners amb ella, en plan circo. Així acabaran a casa d'una gent rica i una amiga mafiosa i es veuran en líos i fugides, doncs, amb la mosca tot el rato, constantment, fugint.
Però a veure, quan dius una mosca gegant, de quina mida estem parlant?
Clar, l'has de comptar en horitzontal. Espera, a veure, que m'ho imagino que jo amb les mires soc pues, d'un metre de llarg.
Oh, no, només em faltaria això, una mosca d'un metre de llarg a mi.
Sí. Pesades, ara l'estiu les mosques.
Sí, sí, per això. Només ens faltaria això. Ara, o sigui, té una pinta... Que... la línia argumental vull dir que déu-n'hi-do.
Bueno, és que parlem de subrealisme.
No, ja ho veig.
La última estrena, la de la nova pel·lícula del Fesser, no? Que diu Històries Lamentables, vale? Que torna pues, això, al seu clàssic surrealisme.
Perdona, Històries... Històries com? Lamentables és una pel·li de fa un parell d'anys, no?
No... No, fa un parell d'anys. Fesser és el director de Campeones.
Sí,
no
sé si... però aquesta d'Històries Lamentables ja té 2 o 3 anys.
Pot ser. Sí. Han sigut tan raros els últims.
És raríssima, però quan dic raríssima, aquí sí que ho dic jo ja directament, raríssima. Hi ha 3 històries allí dins que, francament...
Vale, tu l'has vist.
Sí, perquè està a la plataforma de Prime, la tenien en exclusiva.
Ah,
a qual mà rara, eh? Però rares. O sigui, al final te'n rius en plan, bueno, no sé de què ric, però ric. Ric perquè, porto aquí gastat una hora del meu temps. Però...
Bueno, al final és el sello de la casa, o sigui, Fesser, doncs, molt influenciat per Jadif un José Luis Cuerda, doncs té aquest estil tan personal, no?, que et permet reconèixer una pel·lícula seva a l'instant. No sé, El Milagro de Petinto, per exemple.
Sí, una altra.
O El Secreto de la Trompeta, o, saps, vull dir... I ara venia de fer Campeones i ha tornat una mica pues, amb aquest surrealisme seu, no? És una comèdia negra d'enredos, com us explicava el Ricard, que l'ha vist.
Sí, sí.
I, bueno, doncs explica tres històries, com ha dit el Ricard. Bueno, pues mira, el Ramon és un jove així, vingut, de fet, poca coseta, a punt d'heredar, vale? L'imperi aixecat pel seu rigorós i hermètic pare. El Bermejo és un estiuejant metòdic, malaltís de l'ordre i enemic de la improvisació. Ayub és una africà sense paper que persegueix el seu somni, doncs, acompanyat per una dona que és insuportable. I Alipio, doncs, és un petit empresari sumit en la ludopatia i la desesperació. Doncs els quatre protagonitzen aquesta comèdia formada per històries d'humor interconnectades que es porten a una conclusió que res és tan divertit com la desgràcia aliena. Sí.
No, no, no? No, no fa dos o tres anys, no. La van llançar per la pandèmia. I la van llançar a la plataforma primer per la pandèmia, perquè els cines estaven tancats.
Correcte, i ara la tens en pantalla gran.
Sí, sí, sí. Bueno, sí, però jo no hi aniré a veure la pantalla gran. Ja l'he vist en pantalla petita i ja...
Clar, bueno,
ja
ha
servit.
Molt.
Sí, igual canvia, no? Igual, bueno, la veritat és que canvia l'experiència, o això ho hem dit sempre, eh? O sigui, anar al cinema és anar al cinema, això està claríssim, eh? Bueno, va...
Sempre coses com el Brigadun de Sitges no tindrien sentit. És una, el Brigadun és una de les, un dels escenaris, una de les pantalles on treuen pel·lícules i ja s'han estrenat en DVD, bueno, pel·lícules 80, del 60, del 70, però es pots tornar a veure en pantalla gran, llavors te fan més por. A mi, personalment, me fan més por. Va. Bueno, segueixo amb l'última estrena de la setmana, va, que és un drama thriller que, tot i que es tracta d'una ficció, doncs podria succeir de bo. La pel·lícula es diu Lucas i, bueno, tracta de que Lucas doncs, acaba de perdre el seu pare i tot al seu voltant comença a esfondrar-se i un dia l'aborda l'Àlvaro, vale? Que és un home que li ofereix diners a canvi d'innocents fotos seves, perquè l'Àlvaro les vol utilitzar per crear perfils falsos en xarxes socials i parlar, només parlar, insisteix, amb noies joves. Desesperat per la seva situació, doncs el Lucas, el protagonista, doncs accepta. I ja està aquí, podeu leer, no us vull explicar la pel·li, no vull fer com els tràilers que us ho expliquen tot.
Bueno, no és una cartellera gaire per mi, eh? No sé.
Però, bueno, encara tens estrenes de setmanes anteriors.
Sí, que és el que sempre diem, eh? Vull dir, a la Laura us explica les estrenes d'avui, però les de la setmana passada, si no totes, la gran majoria segueixen en cartellera, per tant... vull dir que és que...
Jo crec que has d'anar a veure la del Robo del Siglo, tu, Ricard.
Sí.
Aquesta comèdia argentina, per
sí,
gràcia.
Sí, m'ho vas dir i la tinc apuntadeta,
eh? Molt bé, apuntada. Perfecte.
Bueno, Laura, escolta, la setmana vinent fem el darrer espai de la temporada.
I després, fiesta. Que fantàstica, fantàstica, aquesta fiesta.
No, només cal que et coordinis les teves vacances amb les vacances que dono jo a la ràdio i llavors ja perfecte.
Claro. Bueno,
ni que coincidissi alguns dies, eh? Ara tu claro. M'havies de dir, no, que per mi això del cinema és un plaer. No.
És un plaer, però fa calor i s'ha de gaudir de l'estiu.
No, i la veritat és que ho deia avui també amb l'Andrea Rodríguez, que gaudim molt de la nostra feina, afortunadament, però sí que és veritat que hi ha unes setmanes a l'any que necessites fer una mica de parèntesi, de parón, per agafar altres perspectives i després tornar-hi amb més ganes i amb més força. En fi, Laura González, escolta, t'acostaràs amb algun cinema o no? O alguna... Bé, tens
sí.
Agullada amb una plataforma?
No, jo vaig a veure Viuda Negra, com he dit.
Ah, la Viuda Negra.
Claro.
Vale.
Sí. Tenia ganes d'aquesta pel·lícula, que s'ha estrenat també tard.
Si volgués anar, he de veure abans Iron Man o no em cal?
No em cal. No, hi haurà referències, però no, tampoc no necessàries per seguir la trama. A part de dir que el repartiment és de luxe, que surt Rachel Weisz, Scarlett Johansson, òbviament, Florence Pugh, després surt l'altre home que va fer Stranger Things, que fa de policia, bueno,
vale.
Hi ha un repartiment bo. Doncs
pues vinga, aquí quede. Laura González, escolta, que tinguis bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Ai, la Rafaela Carrà, que fem una pausa i de seguida que comencem l'Espai Groc.
Sabemos que este verano es muy especial y por eso, vayas donde vayas, queremos vivirlo contigo.
Con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
¿En qué era usted malo? Yo, de solemnidad?
Desde pequeñito que me echaron del coro del colegio.
Esto sí lo entiendes, naranjo. Sí.
También en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro y en La Linterna con Ángel Expósito.
Con un verano lleno de citas deportivas. Con Paco González, con Pepe Domingo Castaño, con Juanma Castaño y con Manolo Lama en la Eurocopa y en Tokio.
No. Todo en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Por ejemplo, bonito fresco al corte solo 11,90 euros el kilo.
Y con una calidad y unos servicios que nadie más puede ofrecerte.
Solo en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares, en tienda, web o app.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Sapa que comencem l'Espai Groc, camí cap a les dues de la tarda, ben acompanyats avui des de la, des del Caixa Fòrum. Tenim a la seva directora, la Maribel Tos. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes.
I no sé si des d'algun indret de l'Auditori Municipal Enric Granados, a l'Anna Castells. Anna, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Estàs a les instal·lacions de l'Auditori? Sí, eh? Que sí.
Sí, a la biblioteca.
Estàs a la biblioteca, és veritat. És que ara et veia aquí a la càmera i jo diria que és la biblioteca.
Sí, la biblioteca fonoteca de l'Auditori.
Molt bé, molt bé. I també està amb nosaltres la directora de la Biblioteca Pública de Lleida, l'Antònia Capdevila. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Molt bé, doncs escolta, Anna, explica'm coses, va. Explica'm
Mireu,
coses.
Mireu, avui us explico una miqueteta el que és l'estiu en viu.
Això.
No sé si n'heu sentit parlar. Bueno, és un conjunt d'activitats que des de l'Ajuntament estem impulsant conjuntament amb l'IEI i el Turó de la Sauvella. I hem organitzat una sèrie d'espectacles i concerts al llarg de tot el mes de juliol a la Sauvella. Uh-huh. Llavors, comentar-vos que teníem programat avui un espectacle que es diu Emorio amb som de seta, però l'hem tingut que d'ajornar per un positiu de Covid al grup.
Vaja, home. Val?
Llavors, bueno...
Sí, ja no en tenim prou amb les restriccions de públic, que clar, és veritat això, a la que una persona ja sigui directament l'artista o algú que els acompanya dona positiu, automàticament passen a ser contactes estrets, i això sabeu que són 10 dies, i no tenim un policia a la porta que ens vigilarà, però hem de ser bons ciutadans i estar 10 dies aïllats, i per tant, doncs, les actuacions que hi hagi al mig, Anna, doncs, a fer punyetes. La reubiqueu o es cancel·le?
Ho intentarem fer a partir del setembre.
Val.
I a més teníem 300 d'entrades, i tot exhaurit.
Déu-n'hi-do.
I ho hem tingut que anul·lar pel positiu d'un dels membres del grup.
Clar, déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Home, si teníeu totes les entrades venudes, és que és un espectacle que la gent té ganes.
Sí.
Estaria bé buscar una data alternativa. La gent s'esperarà igualment.
Sí, segur.
Clar.
Llavors, bueno, a part d'aquest, d'avui que l'hem tingut que ajornar, demà tenim un concert programat del Fredrik Carlis Quintet. És un saxofonista internacional, suec, que vindrà a Lleida a tocar juntament amb músics coneguts com Toni Solà, Gernán Nieto, Ignasi González i Xavi Hinojosa.
Uh-huh.
Aquest concert és de pagament i té un preu de 12 euros i es pot comprar mitjançant Tiquetea, que és la web per comprar les entrades.
Molt bé.
Aquest concert és demà, perdoneu, que potser no ho he dit, demà 10 de juliol a les 9:30 a la plaça de la Sardana, a la passada sardana, bueno, abans era la passada sardana, perdoneu, però avui hem decidit canviar la ubicació i serà a davant de la Porta dels Apòstols.
Val. Home, més bona vista, per entendre'ns, i un lloc més maco, eh? Sí, sí. O sigui, al davant de la Porta dels Apòstols, Anna, no a dins, davant.
Perdoneu, que és que el que passa que ha estat un canvi d'última hora i és a dins del claustre.
Ah, dins del claustre, segona. Vale, a dins del claustre. En quina hora?
A les 9:30.
9:30, bueno, és igual, millor m'ho poses. Vistes nocturnes de la ciutat, protegits del claustre de la Seu Vella, 2:15 de la nit, que a més comença a moure's l'airet i la temperatura baixa lleugerament. Millor m'ho poses, Anna, eh? Per tant, 9:15 cap al claustre de la Seu Vella.
Sí, és un indret, serà un concert... la veritat és que val molt la pena de pujar-hi i l'indret, doncs, millor impossible.
Perfecte.
Per passar una bona vetllada.
Perfecte.
De demà.
Molt bé, doncs... I la setmana vinent més, no? Que això queda...
Sí, la setmana vinent més. És que això és un no parar.
Sí, sí.
Setmana vinent tindrem a Stefano Paraggi, juntament amb un quintet. L'Stefano Paraggi és un baix, i ens vindrà a presentar el seu últim disc, que es diu Creixi. Aquest concert també és de pagament, i també amb un cost de 10 euros, i es pot comprar les entrades també mitjançant el Tiquetea,
sí,
que és la web on tenim les entrades a la venda.
Que, per cert, si ja teniu intenció d'anar amb algun d'aquests espectacles que ens està explicant l'Anna, aneu ja i compreu l'entrada, no? Que després pensa que hi ha uns aforaments i unes històries, no et quedis sense, eh? Compreu-lo ja.
I també el 17 de juliol, la OJC... viatge pels barris de Lleida, i en aquesta ocasió anirà al Centre Cívic de Campbon i al Centre Cívic del CK. I ens oferiran un concert el duet Mateu Soler, juntament amb músics de l'Orquestra Simfònica Julià Carbonet de les Terres de Lleida.
Molt bé. Doncs escolta, la setmana vinent, que ja serà el darrer espai de la temporada, llavors ja us envio de vacances, acabem de fer la repassada de tot el juliol, eh? Perquè a més aquest programa que ens estàs explicant és activitats i música per tot el mes de juliol.
Sí, sí, la veritat és que sí.
Vale.
Tenim activitats programades... Bueno, perquè puguem gaudir de la música i del teatre durant tot el mes de juny.
Perfecte. Gràcies, Anna.
A vosaltres.
Migdia. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Minut i mig per sobre de 2:15. Viatgem ara cap a l'Avinguda Blondel, al Caixa Fòrum, Maribel Tost. Vosaltres també seguiu amb la vostra magnífica programació del mes de juliol. És el primer mes íntegre en el que tenim la canalla a casa. I, per tant, vosaltres teniu un catàleg d'activitats, a més de l'exposició, ben extensa.
Sí, sí, així és, no? I ara que comentaves el tema de l'exposició, gairebé podríem dir ja l'última crida, sí, per visitar, doncs, l'exposició Apolo 11, l'arribada de l'home a la Lluna, gairebé, no? Perquè és l'exposició que clausurarem, doncs, el dia 25 de juliol. Justament, doncs, ens queden gairebé, doncs, 2 setmanes completes. Recordar, doncs, que estem oberts tots els dies de la setmana, matí i tarda, a excepció, doncs, del diumenge, que diumenge a la tarda sí que estem tancats. I bé, que és una exposició, doncs, molt, molt, molt recomanable, que sí que hem programat un ventall ampli, doncs, de visites guiades per al públic familiar i pel públic general, que duem a terme concretament, doncs, tots els dissabtes a 6:45, però la visita de demà la tenim exhaurida. En tot cas, malgrat que la visita de demà estigui exhaurida i que les altres visites per al públic familiar estiguin exhaurides, sí que és una exposició que jo sí que recomano que el públic la visiti. Per què? Perquè es pot fer perfectament sol, en el sentit, doncs, de que hi ha un ventall ampli, doncs, d'explicacions i documents interactius que expliquen i que relaten, doncs, d'una manera, doncs, molt fidedigna l'arribada de l'home a la Lluna ja farà més de 50 anys, no? Uh-huh. I en aquest sentit, també, si em permets, Ricard,
sí,
per celebrar, doncs, aquest aniversari de l'arribada, doncs, de l'home a la Lluna que va ser un 21 de juliol de l'any 1968. El 21 de juliol del 2021, és a dir, d'aquí gairebé doncs, 10 dies, hem programat una activitat doncs, molt especial, no? Una exposició, una activitat que ens durà a terme en Marc Boada. Marc Boada és divulgador científic, assessor de museus de ciència i professor en diverses universitats. És col·laborador habitual dels mitjans de comunicació, com ara el programa doncs, que aquí com de TV3, i vindrà a l'Auditori de Caixa Forum Lleida per parlar-nos expressament de la Lluna, no? Impartirà doncs, una activitat, una conferència, una xerrada que podríem dir molt dinàmica, que porta per títol La història de la Lluna. I si em permets, doncs, si el públic realment està interessat en visitar l'exposició i en assistir a aquesta activitat, sí que m'agradaria comentar que és important doncs, que s'afanyin a adquirir l'entrada a la nostra web, no? caixaforum.org/Lleida. Per què? Perquè les entrades ens estan, com aquell que diu, volant.
Clar. No, és el que diem sempre. Si tu ja tens clar que això ho vols veure, compra-la ja, avui, que demà igual és tard. I llavors és quan et quedes, quan t'expliquen allò va ser genial, no? I tu dius, ostres, que jo volia anar i mira, mai em vaig quedar sense. És el que té. A més, és igual, encara que no hagués límit d'aforament, hi ha un límit de capacitat també del Caixa Fòrum. Perfecte, sí. Perfecte, Maribel.
Així és. I bé, com tu deies al començament, quan m'introduïes, és veritat, hem programat per aquest mes de juliol un ventall ampli d'activitats per al públic familiar. Un ventall ampli doncs, de tallers, de música, d'arts plàstiques i de ciència, però sí que és cert que totes les localitats estan exaurides. Ja. El que sí que no està exaurit, per què? Perquè es du a terme doncs, l'Auditori de Caixa Forum Lleida, són les projeccions que nosaltres puntualment duem a terme doncs, cada dijous a les 7 de la tarda. I en aquest sentit, el dia 15, projectarem doncs, la pel·lícula James i el melocotón gigante. És aquest cicle de cinema que nosaltres, com dèiem, duem a terme tots els dijous del mes de juliol a les 7 de la tarda, tot fent un homenatge a Roald Dahl. Qui era Roald Dahl? Roald Dahl podríem dir que era un dels escriptors de literatura infantil i juvenil més destacats del segle XX. No? Mm-hmm. Llavors, hem programat per aquests dijous del mes de juliol tot un ventall de pel·lícules dedicades a aquest escriptor. I, com dèiem, aquest dijous, dia 15 de juliol, projectarem James i el melocotón gigante, no? Que és una adaptació d'una novel·la de Roald Dahl, però que va ser premiada als Satellite Awards com a millor llargmetratge d'animació i al Festival de Nancy com a millor llargmetratge. I amb la peculiaritat molt important és que cadascuna d'aquestes pel·lícules, i en concret James i el melocotón gigante, serà presentat per un educador del Servei Educatiu de Caixa Forum Lleida i a l'acabar la projecció recollirà doncs, totes aquelles qüestions o dubtes que el públic, un cop hagi vist la pel·lícula, doncs, li hagi pogut suscitar.
Bueno, m'alegra que coprotagonitzant, per entendre'ns, hi hagi una fruita. I a més un préssec, que és tan representatiu de Lleida. Mira, dic per buscar-li la part local, per entendre'ns. El melocotón gigante, tu. En fi, ja sabeu que hi ha un dèficit de menjar fruit, de consum de fruita. És curiós. Ara m'allunyo del tema, perdó, és un parèntesi, perquè és que sempre m'ha semblat curiós que a Lleida siguem de les províncies on es menja poca fruita, curiosament. Sobretot a la Plana de Lleida, que la tenim de casa, per entendre'ns. O sigui, que s'ha de menjar més fruita, que ens ho diuen els nutricionistes. Tres peces al dia, tranquils, que la fruita no engreixa. Són d'altres coses les que engreixen, la fruita no. Tres al dia. Vale, feta la falca publicitària, Maribel, tornem al Caixa Fòrum. És que mira, em surt de dins. Jo quan parlo de fruita em surt de dins. Tan bona que és la fruita, sisplau.
I tant.
Bueno, hem parlat de l'exposició, hem parlat d'aquestes activitats. La setmana vinent és la darrera setmana. Després us dono vacances. No sé si us les podeu combinar també amb les de les vostres respectives feines, espero que sí, per poder desconnectar allò que dir, bueno, escolta, desconnexió total, ni que sigui una setmana, 10 dies, o el que pugueu, que encara que treballem del que ens agrada, també necessitem descansar una mica. Gràcies, sí, sí. Maribel.
Gràcies a vosaltres.
migdia. Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, cap a la Biblioteca Pública de Lleida, que ja sabeu que estan a l'edifici de la, a l'antic edifici de la Maternitat, al triangle o al quadrat de la cultura de Lleida, que formen entre el Museu de Lleida, l'Arxiu i la Biblioteca Pública de Lleida, la Rambla d'Aragó, pujant no té pèrdua, pujant a mà dreta, aquell edifici gran, doncs aquell és la biblioteca. I allí, a dalt, a les alçades, eh, tenim a la seva directora, l'Antònia Capdevila. Antònia, vosaltres seguiu oberts, bueno, ja ho vam explicar, amb horari d'estiu, la biblioteca no tanque, i mantindrà aquest horari d'estiu fins al setembre, fins que obrin les escoles.
Exacte, si no hi ha res de nou, la mantindrem fins després de la diada. El dia que comencin el curs els nanos, nosaltres també ja tornarem a fer l'horari sencer.
Mm-hmm. Teniu alguna activitat en marxa o ja esteu tancant tot?
No, nosaltres ara ja estem reduint al màxim les activitats perquè cada vegada ja quedem menys personal i el que volem és tenir totes les sales obertes. Sí que comentar que avui era el darrer dia per veure l'exposició de...
La de la matèria.
De la matèria, que bueno, ha estat una exposició que n'estem molt contents perquè ha sigut una exposició diferent però que ha tingut molt bona acollida i a més amb un públic a vegades diferent de l'habitual a la biblioteca, i que ara en aquests moments el que sí que tenim és una mostra de fons i una exposició feta pel Centre de Literatura Infantil i Juvenil que es diu La Casa. És una exposició que al voltant de la temàtica de la casa, amb totes les seves formes possibles, no? de tipus de vivenda, d'espais geogràfics i de tot, són llibres relacionats amb aquesta temàtica, amb la casa. És essencialment llibres infantils i juvenils, però nosaltres hem aprofitat i posem tot altre tipus de material, des de pel·lícules, revistes, novel·les d'adults, bueno, tot el material que tenim a la biblioteca, còmics que completen aquesta exposició al voltant de la casa.
Perfecte.
Com cada estiu intentem buscar una temàtica que ens permeti fer una mostra de fons al claustre, perquè les persones que venen a la biblioteca, a vegades no saben massa què triar-se per l'estiu, doncs bé, pensem que és una forma d'ajudar-los a fer una tria, sempre intentem buscar un tema interessant, i aquest any ens va semblar que aquest tema de la casa donava molt de sí per atraure molt material que a vegades queda amagat entre els prestatges.
Sí. No, a més, darrerament, aquest any i mig, hi hem estat moltes més hores de les habituals a casa, eh?
Exactament.
A les cases,
exactament.
Vull dir. Darrerament no, però fa un any sí.
Sí, sí.
I vam estar molt a les cases.
Hem estat molts anys i hem estat molt temps i, bueno, i ens hem quedat sorpresos de, bueno, de, realment, de la gran diversitat de propostes que ens permet fer al voltant d'aquesta temàtica.
Sí,
bueno,
sí.
I us convidem a venir, a revisar-ho i a emportar-vos documents per aquest estiu.
Perfecte, doncs al claustre, dret, esquerra...
Infantil.
Entrant a la dreta,
infantil. Sí, i el que sí que també estem fent és que estem intentant entrar tot el que podem de novetats i de noves adquisicions, de manera que, bueno, que tothom es pugui emportar una bona maleta de lectures per l'estiu.
Que bé. Recordeu que de manera electrònica també ho podeu fer, tot això, que segueix... Bueno, el tema de préstec el podeu fer des de casa amb un e-book compatible o a través del vostre ordinador, la vostra tauleta, i ja està. Uh-huh. És com el físic, l'únic que el tens allí electrònicament, que això és un gran avanç també, eh?
Sí, perquè a vegades per marxar de vacances, marxar amb una bossa de llibres és més complicat, però marxar, pues, això, amb revistes, pel·lícules, música i llibres posats dintre de l'e-book, doncs és tan senzill com fer-te el préstec.
Clar que sí. A més, si com a l'Antònia us agrada el llibre físic, i però podeu renunciar-ho almenys les dues setmanes que marxeu, doncs perfecte. La lectura és l'important. I després torneu al llibre físic, que jo sé que l'Antònia té debilitat per tocar les planes, per obrir-lo i tal. Que no, jo em conec molta gent així, cap problema.
Sí, no, a mi m'agrada tenir veure la pàgina, tota la composició de la pàgina, per mi em facilita molt la lectura.
Sí.
Però sí que he de reconèixer que a l'estiu, cada estiu acabo descarregant-me llibres a l'e-book perquè és molt més còmode. Quan estàs de vacances no anar carregat amb les bosses i a vegades, bueno, perquè a vegades segons on vas ho tens més complicat
sí,
durant l'estiu faig, però sí que he de reconèixer que quan torno de vacances torno a agafar els llibres a paper.
Molt bé, doncs, va, que anem directes a les dues. Com sempre, un plaer amb l'Anna Castells, amb la Maribel Tost i amb l'Antònia Capdevila. Com sempre, gràcies per estar amb nosaltres. La setmana vinent és el darrer dia, eh? Ja em deixareu d'escoltar, almenys fins al mes de setembre, també, eh? Gràcies, bon cap de setmana.
Gràcies, igualment.
Gràcies.
Doncs apa, que ja anem directes cap a les dues. Deixa'm mirar, segueix pujant la temperatura, ja fregant els 28 graus, poc a poc va pujant. Ja sabeu que va venint el tema d'aquesta onada de calor, que afortunadament ens agafarà de perfil, almenys aquí a la zona de Lleida, però que, bueno, seguirà, que les temperatures seran altes. Per tant, dos coses, mira, et deixo deures, dos coses. I les dues són de paracura. Una, ull amb el tema de sol i calor. Protecció solar, gorres, barrets, intenta evitar les hores centrals del dia, hidrata't molt amb aigua, que la resta de begudes, l'aigua és la que hidrata. Això una. I l'altra, sisplau, distància física, la mascareta, que ja ho sé que podem, no és obligatori portar-la a l'aire lliure, és igual. Distància física, mascareta, evitar aglomeracions, no barrejar massa bombolles, i amb això tot sortirà bé. Que passis bon cap de setmana, un plaer que hagis estat amb nosaltres aquí a COPE aquests minuts de ràdio. Soc el Ricard Álvarez i el dilluns t'espero a les 12:20. Segueixes ben informat a la sintonia de la cadena COPE. Salut!